Camins.
Ahir, programa extra de Camins des de Rambla, Catalunya, inserida en la programació especial de la casa per Sant Jordi. I avui, 15 minuts, 16 minuts i mig menys, del show de la vesprada per missa XXL. Sí, la vida és equilibri. Lo comido por lo servido. Això és una frase que mola. Bona vesprada d'aquest dilluns 24 d'abril del 2023. Us saluda la Pilar Rahola de Radio Estel. Ahir se'm va dir que sóc com la Pilar Rahola de la casa perquè vaig sortint com un bolet per tot arreu. Sóc el recurs fàcil, la Pilar Rahola de Radio Estel. Una frase que, bueno, no sé com interpretar. Si és per això, perquè estic present a molts programes, doncs pot ser cert. Ho compro. Júlia Julve, bona vesprada.
No, el micro, bona
perquè
vesprada.
Crec que té ganes d'opinar, Júlia Julve.
No saps com pair-la, però bé que la vas dient. O sigui, t'agrada que et comparin,
bueno,
amb la
Rola. Vaig dient perquè la persona que me la va dir crec que es mereix un altaveu. No diré qui va ser.
Jo tampoc
de moment, diré, però... de vale, moment. Vale. Pot ser que ho desvellem properament en els propers programes, però de moment no puc dir-lo. Vinga, dia 1, després d'un Sant Jordi molt radiofònic, va estar un plaer sortir al carrer i acompanyar-vos durant tot el matí des de Rambla, Catalunya. Quina gentada, cienes i cienes de passeantes, milions de roses venudes i regalades i llibres a dojo. Dia 1, després de Gerard Carrión i Marina Rossell, li va tocar molt la fibra, però molt, l'una a l'altre. Dia 1 després de la Raga i la Coral Sant Jordi, que ens va donar espectacle, i de tries amb samarreta de merchandatge de la caravana. Si voleu una, estan disponibles al Primark. Al Primark crec que les han posades a la venda. Dia 1 després de la banda de Camins, que vàrem entrevistar un neurocientífic per parlar de què succeeix al nostre cervell quan ens enamorem. Bàsicament, tot és com una droga. Aquesta és la conclusió que traiem. Ens enganxem, la dopamina, la serotonina, l'amfetamina, la cafeïna, tot allà fa xup-xup, xup-xup, i vinga, la tonteria. Per cert, el neurocientífic, Daniel Duque, maquíssim, interessant, i si semblava a David Trueba. Ara, avui, m'ha encaixat al cap que semblava el cineasta David Trueba. Si voleu recuperar els camins de diumenge i de tota la programació especial, també divendres amb el Totum Revolutum i qualsevol dels nostres continguts, els enllaunats del cap de setmana, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats avui per Vanessa Carrasquilla. Recordeu, ens podeu trobar a Twitter @caminsestel, a Instagram caminsestel i en directe a l'aplicació Radio Estel oficial, i al Més Estel i al YouTube, etc. Per cert, ahir una de les seguidores enamorades del Carrión li vaig instal·lar l'aplicació de Radio Estel, allà en directe. No sé si això es cobra part o què, ja ho preguntaré a la casa. Avui dilluns, dia oficial d'estar adormilats, us hem preparat una Macedònia nova. Ojut, avui no parlarem de futbol, no parlarem de futbol del Deporte Rei, parlarem de tenis i d'Alcaraz i tutoria Hater by Pol Marsà. L'actualitat, de nou de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve, format reduït, sense massa tonteries. Després, fent palès la nostra vocació esportiva, hem quedat amb Alberto Gómez, que ha estat vivint el Comte de Godó i ens explicarà una mica, serà després de les notícies. I a partir d'aquí, Pol Marsà. Ara fa dies que no ens visita, sobretot per l'aturada de Setmana Santa i altres dates incompatibles, però avui torna al Camins Pol Marsà, la veu del prime time de la casa, li senten molt bé les ulleres arrodonides, que ens acompanyarà per qualificar-nos el programa i les nostres cosetes. Per tant, tutoria, avui al Camins serà la part final del programa. La ràdio nocturna de la casa, des d'ara i fins les 9, actualitat, esports i Pol Marsà. La banda de Camins us remata el dilluns a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Abans que res, no ho direu mai, aquest cap de setmana i avui mateix han passat coses i us les expliquem breument. Júlia Julve, bona vesprada de nou.
Bona vesprada, Rafa.
Llarena dona 5 dies a les parts perquè es pronunciïn després de que Ponsatí no s'hagi presentat a declarar al Suprem.
Sí, el magistrat instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem ha demanat a l'eurodiputada de Junts i també a la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'Acusació Popular que es pronunciïn després que l'exconsellera d'Educació no s'hagi presentat aquest dilluns a declarar l'alt tribunal. Llarena els dona 5 dies per fer-ho i sol·licita també Ponsatí que porti la documentació que demostri que ha demanat empara de la seva immunitat parlamentària. El magistrat també demana a la resta de parts que es pronunciïn sobre si l'ordre de compareixença de Ponsatí s'hauria de convertir en una ordre de detenció davant la incompareixença de l'eurodiputada i sobre l'argumentació de la defensa.
I més coses. 3 detinguts i diversos identificats pels aldarulls durant l'exhumació de Primo de Rivera.
Sí, les tres detencions han tingut lloc a l'accés al cementiri de Sant Isidre, on s'han concentrat prop de 200 persones i on han estat inhumades les restes de Primo de Rivera per desig de la seva família. Durant la concentració s'han sentit càntics feixistes i també s'han altit la figura del dictador. Les restes del fundador de la Falange s'han exhumat en aplicació de la Llei de Memòria Democràtica que estableix el Valle de Cuelga Muros. Només hi pot haver les restes de persones mortes a conseqüència de la Guerra Civil. Segons el govern espanyol, l'exhumació suposa un pas més en el procés de resignificació del Valle. Recordem que l'any 2019 es va exhumar també les restes del dictador Francisco Franco.
I punt, i ja està, i fins aquí les notícies. Val. Júlia, Júl, bé, a mi m'agrada molt, jo quan escolto la Falange penso que és una cosa d'un... És un dit, és un dit, no? És un dit. Falange. I m'agrada molt també Valle Cuelga Muros. Vinga, més coses. Salut demana que la mascareta no sigui obligatòria a centres sanitaris, farmàcies i residències.
Concretament, el departament ha sol·licitat al govern espanyol que revisi el protocol perquè l'ús de la mascareta es limiti en alguns casos, com ara en persones amb símptomes respiratoris o si s'atén a persones també vulnerables. La petició la va vehicular la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, a través d'una carta a la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, enviada ja fa 3 setmanes i des de fa 10 dies que hi ha en marxa un grup que està analitzant aquesta petició.
I la Unió Europea defensa que els treballadors que hagin patit discriminacions salarials per motius de gènere puguin rebre una compensació per la diferència que han deixat de percebre.
Així ho ha indicat en un comunicat al Consell de la Unió Europea després que aquest dilluns s'hagin adoptat noves regles per combatre la discriminació i la bretxa salarial. La directiva també vol obligar les grans empreses a presentar informes periòdics sobre les diferències salarials entre homes i dones i en cas que es detectin bretxes excessives obligar-les a arribar a un acord amb els sindicats per corregir aquesta situació.
I tornem cap a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona tancarà l'accés nocturn als búnquers del Carmel a partir del pròxim dia dimarts 2 de maig.
Sí, recordem que fa anys que els veïns d'aquestes rodalies denuncien la massificació de gent, sorolls i brutícies, tot això també a altes hores de la matinada. El recinte, però, estarà obert cada dia entre les 9 del matí, 7:45 del vespre, en horari d'estiu i entre les 9 i 6:45 de la tarda, això en horari d'hivern. Aquesta setmana està previst que acabin els treballs per instal·lar una tanca de 2 metres d'alçada amb l'objectiu de controlar la gran afluència de persones en aquest espai, especialment a la nit, impedir que es malmetin les restes arqueològiques i també preservar, com dèiem, el descans dels veïns.
I una mica d'esport. El Barça manté els 11 punts respecte al Madrid després de guanyar ahir per 1-0 una altra vegada a l'Atlètic de Madrid. Carla Huigas,
sí,
bona vesprada.
Bona vesprada,
vinga,
Rafa. Avant.
Hola.
Sí, un solitari gol de Ferran Torres donava la victòria als blaugranes, que es mantenen líders. Ara, però, no poden fallar en aquest darrer tram de la Lliga si no volen veure perill el títol. La propera cita és aquest dimecres contra el Rayo Vallecano en la jornada intersemanal de la competició. Els blaugranes han tornat avui a la feina amb els ulls posats en aquest partit. Abans, però, demà jugarà el Girona-Madrid a Montilivi.
Gràcies, Carla. Gràcies, Júlia.
A tu.
WhatsApp de Jordi Miralles, temperatures aparents de fins a 54 graus centígrads per la Xafugó a Tailàndia. Per tant, si ens escolteu mitjançant l'aplicació des de Tailàndia, esteu passant calor. Aquestes són les notícies, no són les més importants, tampoc són les millors. Quedeu més o menys informats i ara parlem d'esports. Un trabajo sucio, però algú tiene que hacerlo. Vuit i 25.
Camins, segona temporada. Nous continguts amb la tonteria de sempre.
Mentre tot el país embogia ahir amb la diada, Carlos Alcaraz es coronava com a campió a la pista Rafael Nadal del Reial Club de Tenis Barcelona, posant així la cirereta a un nou Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Comte de Godó, que va resultar tot un èxit. L'exhibició del murcià davant Tsitsipas, a més, li va permetre revalidar el títol a Barcelona i mantenir viva la lluita per avançar Djokovic com a número 1 del món. Déu-n'hi-do. El trofeu Godó, parada imprescindible al circuit circuit ATP, temporada rere temporada, és un dels més valorats per tots els tenistes i continua intentant millorar cada any que passa i el 2023 ho ha tornat a aconseguir. Aquest any tenim la sort que un gran amic del programa, l'Alberto Gómez, el mag dels microcontes, ha estat allà in situ seguint tot el torneig i li hem demanat si podia valorar tot plegat també amb nosaltres, per tant ja el podem saludar via telefònica. Alberto Gómez, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Gràcies per entrar amb nosaltres també en la secció d'esports. Et tenim pluriempleat, Alberto, exprimint-te al màxim.
No, res, amb molt de plaer jo tinc aquesta trucada i sobretot per parlar de coses maques com els microcontes o també com el tenis, que em trobo molt maco també.
És que tu tot el que ens portes és maco, Alberto. Aquesta és la realitat. Com ha anat aquesta experiència i aquesta setmana de torneig? Com descriuries tot el que has viscut allà al Trofeu Comte de Godó?
Mireu, jo de moment, o sigui, el primer de tot és que ha sigut una gran setmana, una setmana molt tranquil·la respecte al temps. És veritat que a nivell de sequera, evidentment, que hi ha una gran preocupació i sóc conscient, però, clar, un torneig de tenis a l'aire lliure de si plou o no plou. I com que no ha plogut, doncs l'organització i també els pisteros, que són gent abnegadíssima i entregadíssima a la feina de portar la sorra a cada pista, han treballat més fàcil perquè cada dia no hi havien de comptar amb la pluja i no havien de reorganitzar absolutament res, sinó que tot era barra lliure, diguem, per jugar. Després, jo crec que el bon temps també ha animat a moltíssima gent que ja han deixat del tot la pandèmia enrere i la gent ha acudit en massa a les pistes.
Sí.
I, per últim, doncs un gran nivell, enorme a nivell esportiu, que jo crec que també ajuda, evidentment, a la gent que li encanta el tennis i el tennis de terra batuda per apropar-se als millors jugadors del moment i, en concret, pues, a Carlos Alcaraz, lògicament.
És que entre tu i jo, ara parlem una mica de les xifres també, però entre tu i jo sóc un aficionat al tennis, bé, molt, molt superficial, perquè veig les grans finals i poc més, però sí que és cert que tinc la sensació que la terra batuda, mai millor dit, és imbatible, que ofereix un espectacle, no sé, com a mínim per mi com a espectador ras, superior a altres superfícies. A mi la terra batuda m'encanta.
Pues diguem-ne en romàntic, ¿vale? Però jo diria que, els punts són més llargs i més disputats.
Clar.
Dos, el tenista que acaba d'un gran partit de tenis de terra batuda arriba amb sorra a casa, com no, el guerrero, no?, que ve de sí. No? Suat i tal. No és el mateix que quan vens de pista ràpida. I també, precisament pels punts llargs, mai saps com acabarà del tot un partit de terra batuda, perquè hi ha moltíssims, però moltíssims partits en els que un l'ha donat la volta a l'altre. Cosa que en pista ràpida costa molt, i en els partits de tres sets encara més, perquè, clar, tot passa tan ràpid, i amb aquests jugadors tan alts, no?, de l'actualitat, tot passa tan ràpid i tot va tan fort que no dona temps quasi a girar-se quasi cap partit. I jo crec que una de les millors coses, no?, de vegades de la vida, no?, i diria, i del tenis en particular, és que es pugui girar la truita quasi 180 graus i que el que pensàvem tots que guanyaria pues acaba perdent, o al contrari, el que pensem que perdria pues acaba guanyant.
Més disputat i amb factor sorpresa, per tant, més espectacularitat, segons el meu humil criteri. Parlem una mica de les xifres, va, i ara entrem també en la final i en la figura de Carlos Alcaraz, però aquest any 2023 ha batut el rècord d'assistència del torneig, déu-n'hi-do, incrementant-se en un 14% el públic respecte a l'edició de l'any passat. Tu deies, el bon temps, etc., l'expectació, la tornada de la pandèmia, el fi de les restriccions, tot això ajuda. De fet, s'ha trencat la barrera de 100.000 persones per primera vegada i s'han arribat a una xifra impressionant, concretament de 100.189 persones per les 80.091 que van presenciar el torneig del 2022. Per tant, bé, 30.000, gairebé 40.000 persones més. Déu-n'hi-do, la gent gaudint del tennis i amb moltíssim interès, Alberto.
Jo crec que, insisteixo, ha sigut una molt bona setmana en quant a temps. La gent tenia ganes. Evidentment que si Alcaraz juga, bueno, Alcaraz i la resta, però si Alcaraz juga és un al·licient per apropar-se al club tenis de Barcelona.
Sí.
I jo crec que també la gent, si té ganes, si acompanya el temps, si és una setmana més o menys tranquil·la a nivell laboral, doncs intentes buscar-te, no?, el màxim número de forats possibles per anar, pues, jo què sé, una mica vuitens, una mica quarts, a veure si pots veure les dues semifinals, no? I la gent s'intenta escapar, diem, cap al torneig. Jo realment i físicament us asseguro que a cada cantonada veia moltíssima gent i cada vegada que volia, diguem, anar a un lloc en concret, buscava o pensava la manera més ràpida d'anar-hi perquè sabia que em trobaria moltíssima gent. Mm-hmm. Que, mentalment, cosa
clar.
Que dona fe de que era complicat moure's perquè hi havia moltíssima gent. Al cap de setmana primer, el de la prèvia, enorme l'afluència de gent i a la fase prèvia, tot i que és veritat que Alcalaf ja estava entrenant, i clar, també és un al·licient, no? O Alcalaf i altres, però sí, durant tota la setmana hi havia un parell o tres d'hores de molta, molta afluència de gent, i això per mi és sinònim de ganes, de bon temps i de bon nivell, que evidentment era l'oferta del campionat, o sigui, del torneig d'aquest any, una molt bona oferta de partits i de jugadors.
Uh-huh. Els tenistes han ofert un gran espectacle amb la cirereta d'aquesta gran final digna de Grand Slam entre el número 2 del món, Alcaraz, i el 5 del món, Tsitsipas, a les grades, també la gent gaudint, i als espais, com et deies. Com descriuries l'actuació de Carlos Alcaraz a aquest torneu Comte de Godó, Alberto?
Mira, jo crec, Rafa, que salvat ja la baixa del Rafa Nadal dos o tres dies abans de que arrenqués el torneig, que va confirmar que no arribava a temps, que ell tenia ganes, però no arribava a temps de recuperar-se de la lesió, jo crec que la Alcarazmania ha arribat i se ha llegado o se ha sentado, no? Per dir una manera. Jo he sentit, jo he escoltat a molts crios, a molta canalla,
sí.
Diran, Carlos, te quiero, Carlos, por favor, Carlos, te quiero, no? En autògrafs, no? Però molts nanos estaven demanant autògrafs i se'ls veia, no?, a la cara que si Carlos els signava a una gorra, una pilota o no, una foto tal, el nen o la nena era molt feliç. I jo crec que la seva actuació ha estat a l'alçada. Va tenir un gran competidor en Davidovic a quarts de final,
sí.
I jo crec que a partir d'aquí, semis i la final inclosa, no és que, diguem, hagi estat partits fàcils, però jo crec que l'únic dubte o el, no, el moment en què tu pensaves que potser perdria Carlos era a quarts. Jo crec que a semis i en la final va estar molt sòlid, molt, molt, molt sòlid, i jo crec que quasi en cap moment algú va arribar a pensar que se li podia escapar la semis o la final. Us asseguro que a la final, en cap moment, sí, Pas ho va intentar, és doble finalista, o ara, no?, tres finals que porta, era doble finalista del Godó,
sí.
Cinc del món, però en cap moment va tenir a la mà alguna possibilitat de girar i d'intentar doblegar el número 2 del món.
Uh-huh. Creus que Alcaraz té potencial per esdevenir un dels millors tenistes del món en el futur? Jo diria que sí, no?, que ho té tot, però com ho veus tu?
Jo crec que té ara mateix bastant de talent, té cames, té ganes, té gana, li agraden els reptes, no?, i té ganes d'enfrontar-se als millors, no?, també ho deia, li agraden els reptes,
sí.
Té carisma, té un cop de dret molt bo i té un bon equip. O sigui, té molts ingredients per fer coses grans. El que passa que la cançoneta aquesta, no?, típica de, ostres, farà el mateix que Federer, que Rafa o que Djokovic? Clar, això ha sigut inèdit, no? Mai tres jugadors havien aconseguit tants grans slams i un sostre, no?, tan alt. I si arriba Carlos a aconseguir 8, 10, 11 grans slams, doncs seria un ita, no? O sigui, seria brutal. Però, clar, si sempre ho comparem amb, doncs serà difícil. Però jo crec que té condicions molt bones, té un molt bon equip, si gent també que li baixa una mica, no? Cosa
sí.
Que mentalment a tots els tenistes els agrada o ho necessiten, que els hi baixin. I condicions té molt bones. De vegades que se'n va, que té un petit, no?, una petita distracció en algun partit, això es pot corregir perfectament, i jo crec que les ganes, les cames i els cops que té i aquestes deixades tan, no?, que deixen mort al rival, jo crec que de moment funciona molt bé i té un llarg camí i un molt bon camí per davant, sí.
Mira, escoltem un tall del propi Alcaraz en què parla d'una, jo crec que d'una circumstància i d'una sensació general que tothom comparteix. A veure la seva opinió. Parla d'ell i de la figura de Rafa Nadal. Escoltem un segon i ho comentem.
Yo no quiero ser el relevo de nadie, sino si me siento afortunado, ¿no?, de poder tener a tanta gente apoyándome detrás mía, transmitiéndome esa energía positiva, ¿no?, desde el primer partido. Dos años que no ha estado Rafa, he tenido la suerte, o digamos me he ganado, ¿no?, ganar el título, pero como siempre he dicho, siempre he querido jugar contra los mejores. Una pena que no hayamos podido disfrutar de Rafa estos dos últimos años. Esperemos que siga jugando durante mucho tiempo y podamos disfrutar de su tenis, ¿no?
Bé, aquí està parlant d'aquesta eterna comparació. Estem, clar, Alberto, sempre estem pensant, no, moltes vegades en qui és el successor de Messi, de Jordan, de, jo què sé, de qualsevol esportista. En aquest cas, l'ombra de Rafa Nadal, tu creus que el pot perseguir?
Jo crec que sí que el perseguirà, malauradament. Sempre li farem la pregunta i a mi sempre em recorda el fet de Nadal, i sembla que tinc un parell d'articles escrits sobre el tema, a Olano, comparat amb Indurain.
Sí.
Que a Olano li van preguntar 3.000 vegades com s'hi veia ell, no?, comparat amb Indurain. Pobre Olano, dic lo de pobre entre cometes, perquè va ser campió olímpic, però no va ser Indurain. I llavors és que cinc tours en aquella època era quasi impensable, no? I ho va fer Indurain, no? I clar, com que Olano, no, només va ser campió olímpic, pues no era el mateix. Ja, però és que va ser un enorme ciclista amb totes les condicions, amb tots els qualificatius positius que li podríem posar a un enorme ciclista, però no va ser Indurain. Jo crec que Alcaraz ja ha demostrat que és un enorme tenista, que té molt bones condicions, que té uns cops molt bons i és capaç de superar, capaç de superar quasi a tots els tenistes del circuit actual, joves i no tan joves. Però clar, és que comparar-li amb Rafa és lògic, però també és una ombra, i jo crec que també és injusta aquesta ombra.
Doncs interessants reflexions d'Alberto Gómez. Mil gràcies, Alberto, per estar amb nosaltres, per valorar aquest triomf de Carlos Alcaraz segon seguit al torneig Trofeu Comte de Godó de Barcelona, i també per compartir l'experiència amb nosaltres i els oients de que has viscut allà aquesta setmana. T'esperem dimecres per fer Ràdio Nocturna amb els teus meravellosos microcontes, Alberto, i moltes gràcies.
Un plaer compartir aquesta experiència del tennis, que sí, evidentment també forma part de la vida i dels microcontes. Ja ho veuràs.
Ja ho veuràs, ja ho veuràs. Dimecres encara estirarem una mica més el xiclet, segur que sí. Alberto, que vagi molt bé. Ens veiem dimecres. Gràcies.
Una abraçada.
Vinga, pausa ràpida i ens retrobem amb Pol Marsà, que ara fa temps, si tinc ganes, li tinc ganes. Com la Marina Rossell li tenia el Carrión.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel transmetrà aquest dimecres 26 d'abril a partir de les 10 de la nit la Vetlla de Santa Maria en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Estarà presidida per l'arcabisbe de Tarragona Joan Planelles i concelebrada per la comunitat benedictina. I dijous 27, festa de la patrona de Catalunya, també a Ràdio Estel, missa conventual solemne a les 11 del matí, presidida pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. Dimecres 26, a les 10 de la nit, Vetlla de Santa Maria, i dimecres 27, a les 11 del matí, missa solemne, tot des de Montserrat i per Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant sentiràs.
Camins.
Alexa, enfada't conmigo. Escolta, llavors et contesta amb aquesta veu.
Escolta, és que...
Records el teu company, per cert, que és el que m'ha batejat.
No, el Pol Massà. Li passarem el tall, no et preocupis.
Sí, passa-li. Feu-me un separador d'aquests tan guapos amb això.
També.
Amb Rafa Sanahuja.
Jo crec que no li va agradar el comentari. És una lleugera percepció que...
No ho va expressar amb aquestes paraules.
Traspua.
I altres persones que expliquen coses.
20 minuts i les 8, exactament. Bad habits lead to late nights, ending alone, conversation. 8 minutines, no, anava de guais, això de fer-lo en blanc i que entri a sintonia i m'ha sortit malament. Bé, aquestes coses.
La raola de
Radio Estel. Se'n va dir ahir. Pol Marçà, bona vesprada.
Bona vesprada, com
benvingut.
Anem?
Benvingut. Moltes... Home, jo
ben tenia... tornat, no se'm pensava que ben no volies tornat. Que tornés, o no ho sé.
No, ja, jo no recordo la darrera vegada.
Jo anava aquí trucant al vidre els dilluns i em deia, no, ja el Santi, val, em va.
No, però...
aquesta setmana no toca, val.
Sí que és
tornava
dia...
a venir. Ah, no, és que ja el
sí que
Santi.
Sí que és cert que un dia et van fotre fora, és veritat. No, venies en estat de... Escolta, no, que ara ja fa molt de temps.
Però
i
mira, content. Avui és un gran dia.
És un gran dia perquè...
Avui falten 4 dies
ui.
Pel concert de Bruce Springsteen a Barcelona
la vida
i
3
mesos per marxar de vacances.
3 mesos clavats?
Aquesta no sabies, eh?
No,
hi
havies
caigut. Doncs te la dic jo.
3 mesos.
4 dies pel primer concert de Bruce Springsteen a Barcelona en 6 anys i mig.
Sí.
I 3 mesos per dir bon estiu.
I a més, Pol Marçà, dins de les teves previsions, dilluns que ve, Dia del Treballador, estem a casa nostra, descansant tranquil·lament.
Les meves previsions i les teves, no?
Sí, però jo ho penso menys.
Que ens venen donades, aquestes.
Jo li deia abans a Ferran, recorda-m'ho, perquè si no jo em plantaré aquí dilluns com si fos, perquè no ho tinc al cap, no ho tinc al cap. Per tant, gran dia.
Gran dia.
I post-Sant Jordi. Segons algunes veus, gran dia, segons algunes veus que hem escoltat al matí.
Crec que ha sigut un dia controvertit, el d'ahir. Sí. No, bonic, no, va ser bonic.
No ens ho esperàvem, això.
Va ser bonic, però va ser controvertit.
Que tinguéssim polèmica. Escolta una cosa, ara entrarem al repàs. Ja sabeu que Pol Marçà, cada 15 dies, ara fa ja molt que no coincidíem, ens fa aquesta repassada hater, aquesta tutoria aquí al Camins sobre el que fem al programa i tal. Però he preparat un petit qüestionari, molt ràpid, per veure si t'agrada Sant Jordi o no.
Val.
Perquè no ho tinc clar.
Vale?
Primera pregunta. Quina opinió tens sobre la tradició de regalar una rosa i un llibre a Sant Jordi? A. M'encanta, és una tradició molt bonica. B. M'agrada, però hi podria haver més varietat de regals, com un pernil. C. No m'agrada, em sembla una tradició molt comercial. D. No m'interessa, no celebro Sant Jordi, sóc únic i especial.
La A, clarament.
Ja està, sense matisos?
Tinc algun matís, però el matís que m'has propos... O sigui, el matís que hi faria no existeix com a opció E.
Vale, una segona pregunta i passem als continguts, si no ens donarà temps. Què penses sobre els carrers plens de parades de llibres i de roses a Sant Jordi?
Que hi ha més carrers a Barcelona.
Ah, espera't. Ah, és que tu has d'anar a fer el discurs. No, és una d'aquestes 4. Ah, m'agrada molt, és una experiència única. B, m'agrada, però de vegades hi ha massa gent i en general odio la gent. C, no m'agrada, prefereixo evitar les aglomeracions i anar als búnquers. I tornem a
que
començar.
A partir de demà no es pot, perquè han posat una tanca.
I D, no m'interessa, no acostumo a passejar pels carrers a Sant Jordi, vist sense viure en mi.
La B, amb algun matís a la segona part de la frase que has fet, perquè no ho diu tota la gent.
Però hi ha una petita part, una petita part. Bueno, doncs bé, podríem dir que t'agrada moderadament. Vale. Tinc més preguntes, però igual te les faig divendres quan vagi al teu programa.
Vale.
Escolta, vinga, ahir programació especial a la Rambla Catalunya. Començàvem a les 9 amb Gerard Carrión, entrevistant la grandíssima, la meravellosa Marina Rosell, i ja es veia a venir que seria un dia màgic i romàntic. Escoltem un fragment.
Aquesta frescor del matí, tots aquests arbres, aquest passeig tan bonic que en aquest moment no passen cotxes, que és la Rambla de Catalunya, aquí al costat d'aquesta església de Penyafort. Tu, els teus ulls verds blaus, com el Mustaki. Aquí amb el teu jersei, no sé...
Aquí el Gerard ja es va veure atrapat pel magnetisme.
Sí, fa un riure nerviós.
Està bé. Mira, primer, d'entrada, felicitar-te a tu, a la Mercè, al Gerard Carrión, al Joan Trias. Segur que m'acabaré deixant... Això és molt perillós, això que estic fent, perquè m'acabaré deixant... A tots els que veu portar Ràdio Estel al carrer per Sant Jordi, perquè jo crec que els oients del diumenge, que cada cop en són més i que cada cop són millors, van estar molt contents que estiguéssim al carrer. Crec que és molt xulo i és molt important que com a ràdio i siguem acompanyant a la gent i a l'audiència i al país quan hi ha coses importants com el dia de Sant Jordi.
Hi havia
i per tant, d'entrada, enhorabona.
Gràcies. Vam fer el que vam poder.
No, ho vau fer molt bé.
Hi havia grupis.
I sobre això de la Marina Rosell, i que lliga una mica, crec, amb el comentari que està... A veure, crec que n'hem parlat de la Marina Rosell ja alguna vegada en aquest espai. És que jo crec que sí. Sí.
Mira que hi ha gent al món, Doncs acabem parlant de Marina Rosell al final.
És a dir, a veure, jo puc dir que... Sí. A mi em sembla una persona extraordinària, la Marina Rosell. Les vegades que he tingut ocasió de tractar-la ha sigut sempre exquisida. Sí, senyor. Té una sensibilitat brutal. Ja es veu que és una persona que val la pena. A mi és en positiu de les persones que més m'han sorprès. Per tant, molt content que la Marina Rosell hagi volgut començar el dia de Sant Jordi amb nosaltres. També diu molt i bo, del Carrión, que es va posar una mica vermell, sí, amb les floretes que li llançava, però està molt bé, perquè a més el Carrión s'ho mereix i és un dels puntals d'aquesta casa i té el reconeixement de persones com la Mariona Rossell i de l'EGM, que no està mal.
No, no està mal. Per tant, tot a favor, de l'últim moment.
No, res
a dir. És que jo tot a favor. Us dic una cosa, amics oients. Recupereu la primera mitja hora del programa de Carrión, perquè allò és un festival de sentiments, de sensibilitat, allò a flor de pell. Tot el carrer, fantàstic. Bueno, tenim més talls ja del programa, això no sé dir, del nostre programa, talls de...
Ara ja ha sigut bo, ha sigut sincer, però ha sigut bo, han passat totes dues
sí,
coses.
Sí, sí, ara has estat bé i has estat amable, cosa que de vegades no succeeix totes dues. Bé sempre estàs, amable no tant. Per tant, tres talls per començar de l'equip del programa, Paula, Júlia Julve i Carla Buigas, una mica per fer el seguiment de com els tracto, si et sembla bé, i si creus que he millorat en aquest sentit. Primer, la Júlia, et portem un exemple d'una microsecció que ens hem inventat últimament, que es diu la columna d'opinió de...
Sí.
O de Carla Buigas o de Júlia Julve, perquè de vegades arranquen elles a opinar. Quan Carla o Júlia ens deixen anar en l'informatiu o quan sigui ho donen tot. Per tant, aquest és l'espai, un exemple.
Qui et va regalar
la columna d'opinió de la Júlia?
Endavant.
Rafa Sanahuja, sí. Marín. Qui et va regalar un cacau? Qui et va regalar un cacau latte?
Tu, Júlia Julve.
No hi més preguntes, senyoria.
Però no m'he enganxat, no m'he enganxat.
Bueno, yo controlo, és el que tu et penses.
Lo dejo cuando quiera.
Vale, yo també.
La columna d'opinió de la Júlia.
Bueno, columna d'opinió de redactores...
Estic encantat que hagi passat. Sí, sí. Mira, jo celebro que una relació
estic,
que va...
Estic molt desorientat perquè t'està agradant tot.
Tu, espera, jo celebro que una relació que va començar tortuosa, com tu molt bé recordaràs, i hagi acabat arribant a bon port. Jo recordo... No la Júlia, recordo els dubtes de la Carla.
Oh,
quan
va
es va veure involucrada en un informatiu en el qual havia de perdre la compostura a cada moment.
Le treiem del...
Recordo la Júlia, que va ser rebuda amb una punyalada per l'esquena de les que fan mal, de les situacions més vergonyants d'aquesta ràdio, que és fer-la parlar amb mi, que havia de fer-li presumptament de cap en alguns moments del dia per la ràdio en directe abans que ens haguéssim pogut conèixer en persona. Tot això sense avisar... Això que començava així, que no pintava bé, està anant bé.
O sigui, és que ara m'estic
arreglant... I per tant...
Ara estic pensant en el moment aquell de què opines de Pol Marçà
no.
I ell estava
escoltant. Exacte, no, jo també me'n recordo d'aquell moment. I per tant, celebro que tot allò que podria haver fet que tot això trontollés i caigués,
sí,
de moment
ser.
Hagi arribat a bon punt i tu ja acostumis a perdre.
A perdre què?
A perdre els papers, cal. És a dir, que caus ja... davant estan... del pes de la Carla i de la Júlia i de la Paula i de qui calgui.
Jo crec que estan contents. Mira, parlant de la Paula Moreno, darrerament, anem a un altre detall, he agafat el vici d'atacar-la i de fer-li brometes.
Darrerament, vols dir els darrers dos anys, dues temporades, no?
Bàsicament. Val. Abans de conèixer-la no tenia aquest vici, però va ser conèixer-la i em va sortir. Vici de fer-li brometes i comentaris, perquè li veig quina cara posa, però em sembla molt divertit que no es pugui defensar. Doncs ara resulta que la noia ha trobat maneres de defensar-se. I ahir se m'ha comentat...
Bravo! O sigui, has estat tallat sense
subtileses? Atenció, és meravellós. O sigui, jo anava a fer-li un comentari que ja intuïa, perquè no estava al guió, ja la intuïa... I em va tirar la
ella
sintonia.
Ella et va veure venir. Jo tinc una mica la sensació, ara sí, t'ho diré, jo tinc una mica la sensació que ara mateix plou sobre mullat, Rafa. Val? Jo et vaig advertir dels riscos de ficar-te amb la Paula. Sí?
Sí, en repetides ocasions.
Et vaig dir que qui juga amb foc s'acaba cremant, que quan tu vas, normalment, ella ja torna, perquè ja ha estat on tu vols anar. I el més important, encara, que és que, encara que no t'ho sembli, ella és qui té el poder absolut. Tu ets el director i el presentador, però ella mana. Ella obre i tanca el micròfon, ella posa i treu músiques i sintonies, ella tira o deixa de tirar els talls. Per tant, estàs a les seves mans. I, sobretot, ella està allà per ajudar-te. Jo t'ho vaig dir un dia. Val? Ella està allà per ajudar-te. Si això és el Titanic i s'enfonsa, ella és qui t'està guardant una plaça a l'últim moment, a l'últim bot que està baixant. Llavors, no, jo no aniria pel camí que has emprès. No aniria per aquest camí.
Acaba de dir, no te la guardaria.
Clar, perquè tu estàs guanyant. Aleshores, jo...
Em deixaria morir com
t'ha pres la mida, està bé que rebis la teva pròpia medicina. Insisteixo amb el que et vaig dir el primer dia. No és una bona idea ficar-te amb el teu salvavides.
Doncs bé...
A partir d'aquí...
No, no, jo vas tirant, però són moments que a mi em fan cert... Però és que aquí vas estar, Paula. És, no? Va estar finíssima. Això el carretero no t'ho ha fet mai, que jo sàpiga.
No, 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 no.
perquè tu el tractes millor que jo a la Paula, evidentment. Carla Buigas, que es va recuperar la tradició de portar menjar al programa,
sí,
amb ella.
Bueno, tampoc l'hem perdut mai massa.
No, ha estat una constant aquesta temporada. Recordo que hi estaves a favor, però no sé si això que sentiràs ja és passar-se una miqueta.
Està molt bo. A veure, aquí, això com ho agafes? Perdó. Això es va callar?
Això es va callar.
Excel·lent.
A la llauna.
Va callar i no va dir res.
Que va amb un... Carla.
Sí, ja. Carla,
a veure.
Carla, perdona, aquí l'acudit que fa Carla...
És... Sí, sí, no, ja aniré. Mira, estic a favor de portar menjar, no de menjar amb la boca plena.
Aquí vam sopar tu i jo un dia.
Sí, però, no, però qui parlava... No menjava, saps? És a dir, les coses a la ràdio es fan en un ordre. Doncs si tu poses menjar damunt la taula, sempre hi ha un sacrificat que és el que parla. Hi ha uns altres que són els que mengen
per
o
tant,
tasten.
No,
i
que...
com a molt, 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 fas torns.
És que, Pol, estava escoltant el tall a la reacció i pensava, és que el que em digui, el que em digui estaré d'acord perquè sona horrorós.
Per tant, a favor de portar menjar, no estic a favor de menjar amb la boca plena, ni a la ràdio ni en general a la vida.
No, ja.
És una qüestió d'educació. Menys els tiktokers, la resta de la gent no ho fa.
Els tiktokers tenen permès?
Sí, els tiktokers fan coses estranyes com parlar amb la boca plena.
Vale, no ho sabia.
La Carla s'està empaltant del teu humor. Això segurament per mi és la part més preocupant d'aquest moment. És a dir, t'estan agafant el d'això, però... L'humor, camins... diguem que s'està uniformitzant.
Perdona una cosa.
S'hauria de millorar.
Jo ja sé que igual no estàs d'acord, però diria que el nostre humor, tot i tenir un punt cunyadil i d'aquestes de tal, va una mica més... Aquí, aquest acudit de la Carla, no sé si està al meu nivell,
Està al teu nivell, Rafa. No, desenganya't. O sigui, el tema és que està al teu nivell, llavors per això us ho dic.
Per tant...
Llavors, menjar sí... amb la boca plena no es parla, dos, moderem l'humor improvisat, i tres, ja que estem parlant de Sant Jordi, ara no? Havia sortit,
hem començat
de Sant Jordi, has parlat de menjar, una recomanació, val? Jo la llenço, jo no hi entenc gaire de llibres, però aquest Sant Jordi s'ha reeditat, i a més a la Carla li interessarà i us anirà bé pel menjar, s'ha reeditat una petita meravella que feia molt temps que no es podia trobar a les llibreries, que els qui la buscàvem estàvem consternats perquè tothom a les llibreries et deia és un llibre meravellós, és un llibre fantàstic, però no s'ha tornat, més que descatalogat, no s'ha tornat a editar, és a dir, no se n'han tornat a imprimir, i era un drama que era el Corpus Culinari Català, i aquest Sant Jordi s'ha tornat a editar.
Que bé!
Catalans, sapigueu que a les llibreries existeix una altra vegada la possibilitat de comprar el Corpus Culinari Català, que és un llibre fantàstic que recull les 1.100 receptes de la cuina tradicional catalana, totes, totes perquè no es perdin, i Carla Buigas i la resta, aneu i compreu-lo, perquè el tindreu, podreu cuinar...
Tu el tens?
Sí, jo el tinc.
Qui és l'autor, te'n recordes?
És l'Institut Català de Cuina.
L'Institut Català de Cuina. Doncs des d'aquí llancem un repte que és demà intentar...
I es podia descarregar... És un llibre... És impressionant.
L'actualització... Es podia descarregar pirata, no?
Però... No, pirata no. Es podia buscar a la pàgina web, però el que no podia ser anar a la llibreria i trobar-lo imprès amb una tapa dura, com Déu mana, un llibre xulo.
Vale, Pol. Llavors, ja, Ferran Capdevila, demà intentarem entrevistar algú sobre aquell llibre.
I penseu que és una obra magna... No és una, És a dir, és una obra magna...
Magna.
És una obra magna de la... de la cuina catalana, que es va fer perquè no es perdés el llegat de la cuina tradicional catalana, i aquesta actualització doncs hi han posat, és exactament el mateix qui el tingui, doncs a la reedició és exactament el mateix,
i han posat...
però s'hi han adaptat amb coses que ens interessen per entendre'ns a la ciutat moderna, com el valor energètic de determinats plats, és a dir, una mica d'informació nutricional adaptada, perquè la cuina casolana té mala fama.
Ah, sí?
És tot molt guisat, és tot molt cuinar, doncs ara
no és sostenible.
Ara tens tot el receptari i, en el mateix llibre, les conseqüències dietètiques d'aplicar-te a degustar el d'això. Però, bromes a part, és un llibre
Corpus
meravellós
culinari
i,
català.
I si trobeu algú per parlar-ne, serà superinteressant.
Ho buscarem, ho recercarem amb molt... Home,
I he pensat, quan... Sabia que hi havia aquesta cosa del menjar...
Després de la defensa que has fet, és que ara tinc...
La Carla, doncs mira, menjar.
Perfecte. Doncs prenem nota, A veure si demà podem
Corpus Culinari
Català. Saludar algú que ens parli d'aquest llibre. Dilluns, dilluns sí. passat, de fa una setmana, va venir Joan Poquí, sí. el redactor de Mundo Deportivo, a parlar del Barça i del cas Negreira. I mira, quan el convidat arriba abans, el fem passar, de vegades, quan veiem que hi ha bon rotllo, i veu l'informatiu inicial en directe, un informatiu mil·limetrat, ha de durar exactament 12 minuts i mig per un tema tècnic de la repetició, tal. Poquí no té per què saber això i comença a donar opinions breus i imprescindibles com aquesta, que també és culinària, d'un minut i mig.
Però jo estic d'acord amb el restaurant. És a dir,
estàs d'acord, eh,
sí, Joan? Jo conec casos... Els restaurants, si fan una reserva, ells fan una inversió, ells compren el menjar per aquella gent. Per exemple, jo recentment vam anar amb la meva dona.
Era un restaurant que havia cobrat sí. a una persona per no anar. I ell va explicar la seva experiència.
Sí. No recordo la notícia.
Minut i mig, d'opinió, de Joan Poquí.
Meravellós, ràdio en estat pur, és espontani, és informatiu, perquè més va explicar això d'aquest restaurant de Palamós que ell volia anar, que només hi havia 15 a començar. Que va explicar tot això?
Sí.
Anar per aquí. Vale, doncs ja està. Molt a favor. El Poquí, ni l'audiència ni ningú en té cap culpa de que després per repetir una cosa hagi de durar 12 minuts. És feina nostra. Ja el netejarem, el buidarem, endavant. Tot no passa res si l'informatiu en lloc de 12 en dura 14.
Perfecte. Endavant. El mateix Poquí, al final del programa, succeïa una cosa. Jo sé que Toni Hervás, TH, és de l'Atleti de Bilbao.
Sí.
Una cosa que no entenc, però ell és de l'Atleti de Bilbao. I que Poquí té un gran talent. Et sembla una bona manera de fer la pilota al director, demanar-li això?
Que vull que li facis el crit al nostre director. Va, treu-me...
Una vegada, eh?
Una vegada.
El correcte és tres, però faré un.
Va, ja fes no. una, perquè a més no tenim temps. Però bueno, dedicat al TEA, que endavant Joan Poquí a Radio Estel.
Atletic! El UE és de Santi Jiménez.
Mira... No tenim temps, perquè ens estem acostant a les 9 i tu t'agrada acomiadar el programa com cal i tot això. Però, si bueno. no tinc clar, si hem d'obrir un debat espinós, que és el debat Atlètic de Bilbao, val? Ja sé que el director ens està escoltant. És a dir, és un equip que ens ha de caure bé per algun motiu, els catalans i seguidors del Barça?
Sembla ser que sí.
Històricament, per allò de les finals de la Copa del Rei, sembla que sí. Jo crec que un punt a favor és que la majoria de finals de Copa del Rei contra ells el Barça les acaba guanyant. Llavors, guanyar acostuma a fer més fàcil que algú et caigui simpàtic. Val? Però, a veure, no és un camp el del Bilbao, el Samamés nou i el vell, on els del Barça els tractin especialment
bé. La darrera visita va ser molt desagradable.
Part de l'afició del Bilbao, de fet, té bastanta fama de ser bastant madridista quan no és de l'Atlètic de Bilbao i no pas del Barça. Potser perquè els hi passa el contrari que nosaltres, que quan acostumen a jugar a les finals de la Copa del Rei amb nosaltres, tendeixen a palmar. Sí. Per tant, també és normal. I només diré tres noms. Tres noms perquè ens replantegem tots si és tan simpàtic quan et toca la final de la Copa del Rei amb l'Atlètic de Bilbao.
Goicoetxea.
Kubala, 1954. Schuster, 1981. Maradona, 1983.
Aquest és Goicoetxea.
Jo crec que, dit tot això... Bé, a partir d'aquí, doncs, si vols un dia que vingui TH i t'expliqui tot el que cregui. Crec que l'única cosa positiva em sembla que Barça, Madrid i Atlètic de Bilbao són els tres únics equips, pot ser que no han jugat mai a segona divisió.
Exactament.
Que sí, que alguna cosa d'aquestes sí. hi és. Crec que l'Atlètic és setè aquest any a la Lliga.
Amb Valverde, ex-Barça. Però de Joan Poquí sempre a favor.
Doncs
no?
ja està. De Joan Poquí, jo sempre a favor.
Pol Massa, gràcies per aquesta tutoria, per la visita després de tant temps.
Voldràs que torni aviat? Ho dic per planificar-me.
Sí, sí, ja tiré la data concreta, val? Escolta, mil gràcies.
Que tres mesos? Sí. Tres mesos?
I vacances. Però abans fareu un especial eleccions municipals, que ja ha arribat un
correu. Estem escalfant a la banda per treballar en dies especials, sí.
Pol, mil gràcies. Vinga,
va, que vagi bé.
Recollim, Paula. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dilluns de la segona temporada de Camins, amb un home que ahir no va comprar ni el llibre de la sotana ni de Gemma Ruiz, va comprar una cosa superalternativa, perquè ell és així, antisistema, Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Vanessa Carrasquilla i la clau de tot plegat. La clau de tot plegat és del primer dia, li dic, Pol.
Pots dir una cosa extra,
endavant.
En 10 segons?
Endavant.
El llibre aquest del Corpus Culinari Català, la gent en alguns restaurants i botigues de menjars preparats veurà una placa a la porta on hi ha una C amb una cullera. Sí?
Sí.
Els restaurants on hi ha això vol dir que a la seva carta estan incloses receptes d'aquest llibre.
El repte és que demà al Camins també tindrem aquesta cullera en directe. Gràcies, Pol.
Que vagi bé.
Fins demà, ho tornarem a fer. Bona nit. Bona nit.